tornat, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté, content de saludar-te.
Igualment, igualment, Arnau. Avui el secret de l'èxit, home, dos i dos són quatre, eh?
Estava força cantat, però bé, s'haurà de demostrar si, en efecte, diguéssim, l'audiència ha sospitat que era la peça que tenien a la ment. Hi ha esdeveniments històrics que associem per sempre més a una cançó. El nostre imaginari sonor i connecta amb la mateixa capacitat evocadora que té un aroma o una imatge. És el cas de la cançó que avui protagonitza El secret de l'èxit, una obra que Elton John i el seu lletrista habitual Bernie Taupin van escriure per homenatjar la malaurada princesa Diana de Gales. Candle in the Wind, una espelma al vent, va publicar-se el 13 de setembre del 1997, només dues setmanes després de la mort de Lady Di, i es va convertir ràpidament en un èxit d'abast mundial. Amb més de 30 milions de còpies venudes, és considerat un dels senzills més exitosos de la història de la música. Elton John compartia una intensa i sincera amistat amb la princesa i aquella mort va commoure'l de manera profunda. Per tal d'apaivagar el dol, fer-ho tot plegat més digerible i per homenatjar la seva amiga, va dedicar-li aquesta delicada cançó que va quedar lligada per sempre més a la seva història. Però si ja és sorprenent que només dues setmanes després de la seva mort hagués pogut publicar una peça en honor seu, encara és més increïble de descobrir que l'única vegada que l'ha interpretat en directe va ser pel seu funeral just sis dies després del desafortunat accident. Malgrat que Elton John és un prolífic compositor i hauria pogut crear una peça nova per aquest tribut, el que va fer va ser adaptar una cançó que ell mateix havia escrit 24 anys abans, el 1973. La qüestió és que molta de la gent que escrivia el llibre de condolences de Diana de Gales acompanyava el seu escrit d'alguna frase d'aquesta cançó que ja havia tingut un notable èxit en el seu moment i era prou coneguda pel públic britànic. Aquest fet, sumat al fet que el mateix Elton John volia dedicar-li una peça seva, van portar-lo a crear una nova versió de la cançó. Per tal de fer-la possible, va contactar amb el músic i lletrista Bernie Taupin, que ja havia estat l'autor original de la lletra de la cançó als anys 70, per tal que adaptés un nou text que pogués sintetitzar el significat, la dimensió i la singularitat de la princesa. Però, per quin motiu i de manera espontània la gent utilitzava versos de la versió original per acomiadar-se de Diana? Doncs perquè l'atzar va voler que hi haguessin alguns paral·lelismes sorprenents entre la protagonista de la cançó original i la princesa de Gales. El títol de la peça és molt clarivident, una espelma al vent, una espurna de lluminositat en un context advers, en una lluita permanent i fatigosa per no apagar-se. Però el destí és cruel i, de manera massa recurrent, decideix apagar flames que encara no han cremat prou. Aquella primera flama de la qual parlava Elton John era la de Norma Jean, més coneguda pel gran públic amb el nom de Marilyn Monroe. L'artista estatunidenca també havia mort prematurament a l'edat de 36 anys en circumstàncies estranyes i havent hagut de fer front a tot un sistema mediàtic que no l'havia tractat especialment bé i que també tenia alguna responsabilitat en aquell fatal desenllaç. Al marge de la referència explícita a Marilyn Monroe, la peça ens parla genèricament de tota aquella gent que marxa abans d'hora i que, com diu la lletra, la flama se'ls apaga molt abans de que ho faci la seva llegenda. Diana de Gales, en efecte, ja era una llegenda, però la seva turbulenta mort va alimentar-la encara més. Si teniu ocasió de fer-ho, abans comentaves el tema del vídeo, us animo a buscar justament el vídeo d'Elton John interpretant la cançó el dia del funeral. És certament emotiu, però encara és més sorprenent, tenint en compte que va ser només sis dies després de l'accident i ja havien pogut elaborar una nova lletra que es va haver d'aprendre i que allà interpreta completament de memòria. Però la peça no només va fer un gir des del punt de vista de la persona de la qual parla. Aquella nova versió tenia canvis musicals força significatius. L'original era d'inicis dels 70 i aquesta segona versió de finals dels 90. Havien passat 24 anys i la història, l'estètica de la música i el gust del públic havien anat evolucionant de manera que no podia fer una versió igual que l'original. A part, el propi Elton John tenia una vinculació molt diferent amb les dues protagonistes. Mentre que amb Marilyn Monroe hi havia més aviat una connexió que tenia a veure amb l'admiració artística, amb Diana de Gales hi compartia una bona amistat, un vincle personal, de fet. Per aquests diversos motius, va decidir elaborar una versió força diferent i que apostés per la màxima puresa i austeritat, evitant així els artificis innecessaris. Si la versió original comptava amb una quantitat de recursos musicals notables, molt propis i característics dels anys 70, com eren els cors exuberants, les guitarres elèctriques i acústiques i la base rítmica amb bateria i baix elèctric, la nova versió pràcticament només estava interpretada amb el piano i la veu, que de fet eren els seus dos instruments. Per fixar-nos en aquesta evolució, comparem el mateix fragment de les dues peces, que a més comparteixen molts dels seus versos. Aquí teniu la tornada de la versió original del 1973 dedicada a Marilyn Monroe, amb la densitat instrumental que comentava abans. Bé, aquest, ara veig que no és exactament la tornada. No sé si la tenim, la tornada de 1973. Bé, en tot cas, aneu al YouTube i escolteu-la i veureu com és una tornada de molta més densitat instrumental. Escoltem ara... Val, no, aquesta concretament... Ara, si us hi fixeu, sí que... Aquí la tenim, exactament. La tornada de 1973. 1900. Bé, doncs no he preparat bé els àudios, no heu de disculpar. De tota manera aneu al YouTube i ho trobareu sense problema a Spotify. En tot cas, aquesta és la versió ja, diguéssim, la pròpia que va concebre simplement per homenatjar a Diana. I bé, passem ja al següent àudio. En definitiva, al marge de l'arranjament, la versió dedicada a la princesa Diana respecta completament l'estructura de la peça original. Ara ho escoltarem. Alterna estrofes i tornades de manera força senzilla. I com que pràcticament només hi tenim piano i veu, el piano assumeix un rol principal i podrem sentir una bona realització pianística amb recursos genuïns de la música pop. Al marge d'això, també hi apareixerà de manera molt subtil i a la meitat de la peça, un quartet de corda que portarà una mica més d'emotivitat a l'acompanyament, però sempre en un segon pla. I fins i tot, per aquells que tinguin l'oïda més fina, a la part final de la cançó apareix un oboè que dialogarà subtilment amb la veu principal. Descobrim ara l'homenatge que Elton John va escriure a totes les flames que s'apaguen abans d'hora i, de manera més concreta, a la seva estimada amiga Diana Spencer. Comencem amb una delicada introducció de piano i ràpidament ja ens dirà a qui va dedicada la peça. S'acomiada de la Rosa d'Anglaterra. En el cas de la peça original, la primera frase deia Goodbye, Norma Jean. Aquí tenim la segona part de l'estrofa i ens anirem acostant a la tornada, que no sonarà explosiva i grandiloquent, sinó just al contrari, més aviat intimista i delicada. Fixeu-vos com la prepara. En el cas de la tornada, que té un sentit més genèric, molts dels seus versos són iguals que la versió original. Ara apareixerà una segona veu molt subtil. I ho culmina tot plegat amb una gran frase. Espelma es va apagar, però la teva llegenda mai no ho farà. Un petit interludi musical i repetirem la mateixa estructura d'estrofa i tornada. Una cadència per conduir correctament l'harmonia i seguim. Aquí continua lamentant aquesta pèrdua, però atenció perquè ara tenim un nou instrument a l'acompanyament. El violoncel interpreta unes notes llargues que aniran intensificant l'emotivitat d'aquesta música. Està molt atent, també se sent en segon terme la flauta travessera, però cal afinar molt l'orella. I amb això arribem a la segona interpretació de la tornada. Lligerament més intensa en l'expressivitat vocal. Torna a aparèixer el recurs subtil de la segona veu, escoltem-lo. Torna a deixar la veu sola. inclou aquest fragment. Curiosament, en la música, quan eliminem la instrumentació i deixem la veu sola, el que estem fent és subratllar-la, donar-li més importància. I atenció, perquè ara repetirem la primera estrofa amb la qual hem començat i apareixerà tot el quartet de corda. Llargues i mantingudes, ben vibrades, mentre el piano va interpretant l'harmonia a negres. És el moment de més densitat instrumental d'aquesta versió i ja veieu que no li cal ni percussió ni artificis innecessaris. La veu, el piano i la corda adornant-ho tot plegat. I aquí tenim la darrera tornada. Podeu sentir com sobresurt el timbre de l'oboè de tant en tant? És aquest instrument de vent que es va sentint a la llunyania? I amb això anirem arribant al final. La peça es va desinflant i prepara una emotiva coda que utilitza el mateix material musical del final de la tornada. Era justament aquestes frases... La veu sola. I culminarem tot plegat amb un gran ritardando. I un acord consonant per acabar-ho tot plegat. Com bé anticipava Elton John, 25 anys després, aquesta llegenda encara no s'ha apagat.
Gràcies, Arnau. Que vagi bé.
Una abraçada.
Que vagi bé. Moltes gràcies, Arnau. Tornaré avui aquí amb el secret de l'èxit, al món RAC1, dedicat al Candle in the Wind, de la versió que va fer el propi Elton John al dia del funeral de Diana Spencer.